No us perdeu Voltes al Dial. Cada dimarts a les 7 de la tarda, la Biblioteca Municipal Les Voltes es trasllada a Ràdio Sant Vicenç perquè estigueu ben alerta del que es mou al voltant del món de la cultura. Entreu amb nosaltres a Voltes al Dial.
Bona tarda, un nou programa de la Biblioteca Les Voltes, Voltes al Dial. Aquesta tarda tindrem, per fi, tindrem ja amb la nova temporada el xef Josep Lladonosa, que ens portarà una recepta de tardor. Farem una presentació d'un CD que fa poc ha vingut a la biblioteca. I després també en farem una entrevista a un músic molt interessant i que farà una activitat a la biblioteca el proper dia 23, dirigida a, bueno, per nens, adults, que es diu Poesia que fa fort, dicció infantil, al David Anguera. Doncs anem amb el Josep Lladonosa. Bona tarda, senyor Lladonosa.
Hola, bona tarda, Toni, què tal?
Molt bé, molt bé. Avui tenim un morro de bacallà amb espinacs i crema de mel.
Exacte. Bé, com que he pensat que som en temps d'espinacs, ara són molt bons, i aquesta és una recepta que, bueno, ja fa una colla d'anys que em vaig traure jo del forro, saps? Vull dir, és creativitat meva. Pot agradar o no pot agradar, no? Però he vist que la fan en molts restaurants, ja, no ho sé. Sinó de que deu de tindre acceptació, eh? Bueno, és com has dit, morro de bacallà, amb espinacs i crema de mel, i que després va gratinar. Els ingredients per quatre persones, diré poc a poc, quatre trossos de bacallà, un per persona, de salat, aproximadament uns 80-100 grams, més o menys, 400 o 500 grams d'espinacs, que això fa molt de volum, no? Però després, quan me'ls han bullit, es queda molt poc, no? Llavors agafarem els espinacs ben nets, els hi farem una arrencada de bull, allò, en 4 minuts els espinacs estan pràcticament ja pansits i culls, no? Aleshores, els escorrem bé, els tallem una mica i els passem per la paella en una mica d'oli, és a dir, els soltem, no? Deixem frigiders i els reservem. Llavors agafem 80 grams de farina, aniré continuant, sí, 80 sí. Grams de farina, una mitja tassa de cafè llet, més o menys, de nata líquida, una mica d'oli, 3 cullerades de mel, més o menys, això dependrà del gust que vulgui cada un, una fulleta de llorer, formatge ratllat, una mica de nou moscada i sal, si convé, i amb això podem fer el bacallà aquest que he dit. És a dir, primer netegem els espinacs, com hem dit, els posem a bullir uns 3 minuts o 4, els escorrem bé i quan siguin freds, si volem, els tallem una mica perquè no siguin tan grossos, no? Uh-huh. Aleshores, els passem per una paella, en una mica d'oli, fins que siguin cuits del tot. Lògicament, els hi afegirem una miqueta de sal, i els reservarem. Aleshores, en una cassola, posarem els 4 talls de bacallà, una cassola d'aquestes d'alumini, els 4 talls de bacallà, els cobrirem tot justet d'aigua, posarem la fulla de llorer i posarem el foc que es vagi escalfant a poc a poc. No caldrà que bulli, només veurem que quan per sobre de l'aigua surt, comença a sortir una espuma blanca, que això el sol treu bacallà, llavors parem el foc, i al cap d'una miqueta traiem el bacallà en una escumadora, a poc, que en cura, perquè sempre és molt delicat, i posem a sobre d'un plat. Ho tenim reservat, també, no? Bé, llavors anirem per fer la salsa. Diguem, guardarem l'aigua que hem escalfat el bacallà, també, perquè en farem servir una mica. Bé, agafarem l'oli, que hem dit una mica d'oli, i aquesta cullerada de farina, i tot això ho barrejarem a sobre el foc. Així, en calent, amb l'ajuda de la varilla d'aquell batidor manual, sí, anem remenant la manteca i anem, la manteca, podem posar mantega, o podem posar oli, però bueno, posem manteca i farina, i anem barrejant, que això se'n diu, amb la tècnica culinària, se'n diu un ros. O sigui, ara estem fent un ros. Quan fa una mica que li hem donat unes quantes voltes, que això s'ha barrejat bé, s'ha cuit una mica durant 2 o 3 minuts, llavors aquí anem tirant una mica d'aigua del bacallà. Anem tirant l'aigua, així que siguéssim com si féssim una bechamel, que en contra de llet i tirem l'aigua del bacallà. Perquè m'entengui els oients, no? Uh-huh. Anem barrejant, fem que s'arrenqui el bulli, i aleshores hi tirem aquí les cullerades de mel. Tirem les cullerades de mel, anem provant, si volem més dolcet, més un gust de mel, hi tirem una mica més de mel, i aleshores si aquí posem la sal corresponent i una miqueta de nou moscada ratllada. Uh-huh. És a dir, ara tenim la salsa, tenim el bacallà i tenim els espinacs. Doncs ara anirem a emplatar. Ara fem una safata, posem una mica de salsa d'aquesta a sobre de la safata. A sobre de la safata ja tenim els espinacs, com si sigués una catifa. I a sobre dels espinacs posem els 4 talls de morro de bacallà que tenim també reservats. Aleshores, agafem la salsa que ens queda, aquesta salsa blanca, que era blanca, dolçenca, de la mel, i molt suau, perquè porta la nata líquida, no? I aleshores tirem tota aquesta salsa per sobre el bacallà. Amb tècnica culinària, nosaltres això en diem napar. Napar. Quan napem una cosa és que cobrim amb una salsa algun mitjà, el que sigui. És a dir, cobrim aquesta salsa, que he dit, repeteixo, porta el rus, el ros aquest, porta l'aigua, porta la mel i porta la nata líquida. És a dir, tot això ho llegim una mica, no? Uh-huh. Aleshores, quan està cobert el bacallà, tirem a sobre el formatge ratllat i el posem a dins el forn, el grill, a gratinar, que quedi daurat. Quan està dorat, el traiem i amb molta cura ja el podem servir. És a dir, que aquest és el morro de bacallà amb espinacs a la crema de mel gratinat, d'acord?
Molt bé, doncs pues té una pinta boníssima. I vostè té alguna... Estava parlant de la mel i jo, com que ara vas al supermercat i hi ha tants tipus de mel, vostè té una preferència per algun tipus de mel que li posa aquest plat en particular o dona igual...
Això, aquest plat el vaig crear jo i el vaig posar en mel perquè hi havia un bacallà, i un bacallà que em penso que l'he explicat alguna vegada per ràdio Sant Vicenç, que era un bacallà amb mel. I aquest és molt diferent. Aquest és un altre, és un bacallà amb mel, autèntic, no porta cap salsa. Aquest és a la crema de mel. És a dir, nosaltres, quan fem una salsa que hi ha nata líquida de dins, això no es converteix en salsa crema. Nosaltres hem fet una salsa crema amb això. És a dir, jo tinc aquest plat així que el vaig crear dic, i bueno, em sembla que m'ha donat resultat. Però si vols explico algun altre plat amb espinacs, també.
Sí, perquè ja que estem parlant d'espinacs, no? Té un plat vostè d'unes espinacs a la crema,
parlat,
també.
N'havíem parlat tu
sí,
i jo, oi?
Sí, això mateix. Espinacs ara l'anava a dir.
Sí, és uns espinacs molt fàcils de fer i que van molt bé, molt bé pels grans, però per la mainada, pels nanos i noietes, no? És estupendo, vull dir, molt, a més, de molt aliment, perquè l'espinac ja sabem el que és, no? Uh-huh. Aleshores, això, mira, agafem, per exemple, ja no et diré mesures, però agafem uns quants espinacs, bullits, i aleshores els triturem ben triturats. Triturats, diguéssim, o bé en un triturador elèctric, o bé passats per aquella maquineta de passar la carn, que queden ben fins, queden suaus, no? com una pasta, no? Uh-huh. Aleshores, els tenim reservats, i a part, fem el mateix que hem fet, per exemple, amb el bacallà a la crema de mel. Fem una miqueta de mantega, una miqueta de farina, i ho barregem tot, i tirem una mica de nata líquida o llet. Fem, diguéssim, també com si féssim una beixamel, però amb poca quantitat. Diguéssim, mitja cullerada de farina, una bona cullerada de mantega, tot barrejadet, i una miqueta de llet. Millor dit, si volem eliminar la llet, ho fem amb nata líquida sol, que per això se'n dirà espinacs a la crema. I he dit abans que tot el que porta nata líquida que es converteix en crema, en salsa crema. Tot això era de la cuina francesa, no és pas cuina catalana, perquè aquí no estem acostumats, diguéssim, a les nates i a les manteses, no? Aquí més aviat treballem amb oli, o llard, o tot això. Doncs bé, quan tenim aquesta salseta feta, diguéssim, que no és salsa, és que queda una mica espès, la miqueta de la nata, que trobem dins la mica del riu, del que hem fet la salsa, la farina i la manteca, llavors aquí hi tirem els espinacs. Els espinacs, com que estan passats per la màquina que hi ha fins, i tot això ho remenen bé, i arribem a fer com si siguéssim un puré espès d'espinacs, no? També hi podem posar, si volem, una mica de sal, una mica de nou moscada, i quan ho tenim arreglat i calent, ho posem al plat. Generalment aquí, quan se serveix, s'hi posa al costat uns triangles, petits triangles de pa frigit. És a dir, agafem una llesca d'aquestes del pa de mòllo, no vull dir ara quina marca, però pa de mòllo n'hi ha de diferents classes, no? Una llesca de pa de mòllo, li traiem la crosta, i llavors amb una llesca d'aquestes, si ho fem bé, tallem per la meitat i podem fer, tallem dues vegades. Un triangle i un quatre triangle, i ens sortiran quatre triangles petits. Uh-huh. Aquests quatre triangles els frigim una mica amb oli, si volem, allò que queden doradets, un pa frigit, no? Doradets, i aquests quatre triangles els posem al costat dels espinacs a la crema, que són ben bons. Vull dir, a part de són bons, són d'una gran potència alimentària. D'acord?
Molt bé, doncs estem encantats, llavors, perquè hem fet dues receptes. Feia temps que no parlaven, que no l'escoltaven, així que jo crec que millor que començar amb dues, impossible, no? Millor impossible. Dic que millor impossible, que en comptes de començar en una recepta, en dues.
Sí. He
explicat aquestes dues, no? Però sempre que us convingui, les que convinguin, telefoneu i ja sabeu que jo per Sant Vicenç, el que sigui, d'acord?
Molt bé, senyor Llagnosa, moltes gràcies i l'esperem el mes vinent, al novembre, amb una altra
vinga,
recepta de tardor.
Doncs vinga, bona tarda i que vagi bé.
Igualment.
Saludos a tots els oients de Sant Vicenç i Rodalies. Gràcies.
Gràcies a vostè. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Molt bé, seguim amb l'activitat de poesia que fa fort, dicció infantil, a càrrec de David Anguera, que el tenim aquí esperant. Jo primer m'agradaria parlar una miqueta del David Anguera, perquè he entrat a la seva pàgina web i m'he quedat sorprès agradablement del currículum que té. Doncs, perquè bueno, aquesta persona vindrà a la biblioteca i bueno, això vol dir que la gent que ve a la biblioteca doncs, tampoc és qualsevol, no? El David és actor, pianista, acordeonista, compositor musical, cantant, fa locució, doblatges, dansa contemporània, docència teatral i musical. Entre els seus treballs destacats al teatre des de 2011 estan les obres Oh My God, Ver o La sala de les nines, Canten un conte, Les empreses es barallaran per donar-te feina o Tirant-lo blanc. En el món de la música, des de 2010 a 2015 ha treballat i és pianista i acordeonista amb espectacles com La gran duquesa de Goldstein, pianista de cine mudo en pel·lícules de Harold Lloyd, cine, ràdio i televisió, i professor de teatre per a joves i adults a l'Escola d'Arts Escèniques i professor de piano i llenguatge musical a l'Escola de Música de Gràcia de Barcelona. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bona tarda, David.
Bona tarda, què tal?
Molt bé. Encantats de tindre aquí al programa de ràdio Voltes al Dial. En deies que el Jordi Foll, que t'havia vist en obres com La Rambla de les Floristes al TNC...
Exacte.
O Peter Pan,
el Jordi,
no?
Folk, el Jordi Folk és aquest escriptor boig que tenim aquí i que potser no li fem prou cas, que és una primera espasa de la literatura infantil i juvenil. És un apassionat de la vida, no? Ja em va veure amb el Peter Pan de la companyia excèntrica al Maldà i també a La Rambla de les Floristes, que és un espectacle del Sagarra en vers perfectament metrificat, i que amb el Jordi Predicoll van fer una molt bona feina. Bueno, ens van començar com a parlar de projectes, tal, i ella estava comissariant una mica tot el que envoltava aquest centenari de Gianni Rodari, que és el que ens ocupa, diguem-ne. De fet, aquest passat divendres va ser l'efemèride real dels 100 anys del naixement del gran escriptor i pedagog Gianni Rodari, que tenim la sort de tenir una vasta bibliografia traduïda al català i també al castellà.
Ahà, molt bé. Si et sembla, després ens parles una miqueta de Rodari, del geni Rodari. Uh-huh. I jo et voldria, bueno, mirant a la teva pàgina web, em recordaves, perquè això de m'ha agradat, no? Acordeonista. Digo, ai, carai, perquè no es veu tants acordeonistes, no? Jo soc un seguidor i un fan del Javier Muguruza, no sé si et sonarà, que és un gran, per mi és un gran acordeonista, no? I a concerts d'ells, de vegades, que a Barcelona, doncs ell ha cridat a... Què és la Mariona Castillo per aquí? I llavors, ho dic perquè perquè em sembla també que sou una generació de músics, d'actors, de joves molt ben preparats, amb un currículum i una formació impressionant, i en recordaves una mica també, doncs, tot aquest treball que jo faig, segueixo una miqueta la Mariona Castillo, i, uh-huh, i en recordaves també tota aquesta, pues això, no? En aquesta línia del Javier Muguruza, de la Mariona Castillo, no? M'ha agradat molt, no? Tota, bueno, res, això, no?
Sí, sí, cada vegada, i bueno, les que venen encara són més fortes, eh? Jo començo a tindre alumnes i gent que puja que realment cada vegada el nivell i les aptituds són més fortes. També és veritat que es venen anys i dècades de competència molt, molt, molt més agressiva, però bueno, això fa que també la gent sigui molt, molt, molt pluridisciplinar. Així que sí, hi ha molt de talent per ahí. Sí,
hi ha molt de talent. Bueno,
no prou oferta, potser, o no prou demanda com per assolir-la tota, però ja som un país de molt de talent, sí, sí.
Sí. Falta que hi hagi recolzament cultural, no?, una mica.
Sí, 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 com de mirar ara mateix, sí, sí, més que mai. Sí,
més que mai.
Sí. Però bueno, ara sí que realment no som allò... Sempre se'l deixa com una miqueta a l'últim plat, no? O sigui, sempre hi ha hagut una certa marginalitat pel que fa a reconeixement, però sí que és veritat que en l'època que estem vivint som un de tants sectors que està passant molt, molt malament, i potser ni tan sols el pitjor. Per tant, ara mateix sí que tot està fotut per a
tot. Tot està, sí, és veritat, això.
Però en fi, però bueno, també és veritat que tallers com aquest, que s'ofereixen de manera gratuïta, són una mica per apaivagar aquests moments foscos i gent com el Gianni Rodari, que és totalment intemporal, que quan féssim el bicentenari seguirà igual de candent, o el tricentenari, perquè donen llum, fantasia, i ens separen de lo gris de l'existència i ens donen, bueno, material suficient com per a esvergir-nos, somiar, també ser crítics a la realitat que vivim i potser reinventar-la.
Molt bé. David, explica'ns una miqueta en què consisteix, què faràs el proper dimecres a la biblioteca.
Doncs mira, és un taller que, com t'he dit, que forma part d'aquestes activitats al voltant del centenari. El que vam agafar és tota la seva obra poètica, perquè el Gianni Rodari, bàsicament, el que era escriptor de contes i també de poesies. Unes poesies que estan molt a prop dels contes. Probablement les seues poesies són com contes metrificats, rimats, i que juguen encara més, amb la música de les paraules i amb unes imatges molt suggerents. Llavors, jo tinc aquests dos tallers, el taller de poesia i el taller de contes, sempre a partir de l'obra de Rodari, i aquest de poesia m'agrada especialment perquè és trobo que encara té un element lúdic més important, tot i que la poesia d'entrada no sigui potser una cosa com molt atractiva, que és això, jugar amb les paraules, amb les lletres, amb la sonoritat. Llavors, ells, els participants, de vegades reben el dia abans, i si no el mateix dia, uns poemes que llegim, que juguem, que els convertim en altre material, agafem les lletres, les dibuixem, és a dir, les cantem els poemes, ens l'inventem, agafem un poema preexistent i el trastoquem. En fi, és com un punt de partida, però fer tota una sèrie d'activitats en què lo important no és allò de com dir bé el poema i aquesta cantarella, no? Yeah. Sinó que un poema l'hem d'agafar com un element de joc i al cap i a la fi el poema escrit és un punt de partida, com ho és, diuen també, el text teatral escrit o un guió de cine. És a dir, és un pas previ a la literatura poètica llegida. És una cosa molt aconsellable de fer i s'ha de fer, però en essència la poesia està feta per a ser dita, perquè juga amb la sonoritat, juga amb la literació, juga amb les imatges des de la oralitat. I els bons poetes i les bones poetes sempre tenen en compte aquesta oralitat a l'hora d'escriure-ho. És per això que sempre ens basem en que ells sempre estiguin participant. No és una masterclass ni molt menys. De fet, el que m'agrada és que ells surten i fem de tot, fem de tot. Mm-hmm. Ja, només començar, el que els dic és que vinga, comencem a estirar braços i a estirar costelles, de dir, ostres, l'últim que m'esperava, un taller de poesia, seria estiraments quasi gimnàstics. Pues sí, perquè hem de tindre l'instrument de la veu, que és amb el que treballarem, ben disponible. O sigui que sí. Que fins i tot ens mourem, tot i que no ens deixen aixecar-nos de la cadira
per tot
aquest tema, però bueno, com a mínim ens mourem una miqueta.
Molt bé, i a qui va dirigida l'activitat, a les franges, per les persones que ens escoltin i vulguin vindre?
A veure, jo sempre, idealment, no? És com que és una franja molt oberta, però definint una mica més què seria l'ideal, o diguéssim també estar una mica en factor de la biblioteca, per exemple, jo demà tinc una activitat que vam definir per als professors, és a dir, a partir de gener rodari, però no és tant per a famílies com per a professionals de l'ensenyament. Uh-huh. I també m'agrada molt, perquè també és una manera de professionalitzar una mica més en aquesta oralitat. Dimecres, concretament, em consta que és aquesta activitat familiar en què infants, des d'una edat en què se sentin amb prou soltura llegint, no cal que siguin grans rapsodes, però sí que és veritat que l'únic pretext que es demana en aquesta activitat concretament, no tant en altres que puc fer, que en la lectura no és important, aquí sí que ha de ser a partir d'una edat que puguin llegir bé. Llavors, sempre tipus a partir de, no sé, 8 anys, 9 anys, fins a la que sigui, amb els seus pares, que també acaben participant, i també, si es volen apuntar jovens, també poden venir, i si es volen apuntar adults sols, també poden. Jo és que, al cap i a la fi, i el que els hi faré demà als professors no és tan diferent del que els hi faig als nens petits. I moltes vegades els nens petits tiren més perquè tenen menys barreres i tenen menys murs de contenció, i en canvi, no, els adults tenim aquesta cosa una mica més frenada d'entrada, però després ja quan se solten ja tothom s'acaba soltant.
Ja està, no? Molt bé. Molt bé, David. Doncs mirarem de replegar a tot el que puguem des de la biblioteca perquè gaudeixin de la teva activitat, que val la pena. Per a aquelles persones que ens escoltin, el David estarà el dia 28 dimecres a les 5:30 a la Biblioteca de les Voltes i farem aquesta activitat que la disfrutarem tots. Molt bé, David, ens veiem el dimecres i t'esperem
i
allà.
I tant si veniu com si no, els que ho esteu escoltant, aquest any és una gran oportunitat per a descobrir o redescobrir, si ja el coneixeu vagament, Gianni Rodari. Hi ha molts de llibres editats que trobareu a totes les biblioteques, i més en aquest any, i també se n'estan editant de nous, noves traduccions, noves edicions, que són realment una meravella. O sigui, Gianni Rodari, per a grans i petits i joves, és una autèntica meravella.
Doncs farem una cosa, ara quan arribi a la biblioteca aniré a buscar a veure què tenim d'ell i mirarem d'exposar-ho allà perquè les persones que hi participin s'ho puguin endur.
I tant.
Doncs
sí.
M'ho apunto ara mateix.
Molt bé.
Molt bé, David, doncs encantat. Bé, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
I ens veiem aquest dimecres.
Molt bé, fins dimecres.
Fins dimecres, David. Molt bé, doncs ara farem una presentació d'un CD d'un músic anglès que es diu Buriel. Doncs és un recopilatori, el segon recopilatori que apareix al mercat musical, i aquest és un recopilatori que va de 2011 a 2019. Està llançat per Hyperdub al desembre de 2019 i recopila EPs en solitari de Buriel a aquest segell. William Emmanuel Vivan, conegut pel sobrenom de Buriel, és un músic britànic de South London dedicat a la música electrònica. Després del seu segon àlbum, Buriel va concentrar els esforços a publicar pistes sempre més llargues i experimentals. Avui presentem aquest CD de música electrònica perquè el vaig veure com una de les novetats i vaig pensar que mai portem música electrònica, que la música electrònica, si parles a la gent jove, de 20, de 25, de 30, és el que pràcticament la gent està, o la majoria de la gent està seguint actualment, no? I per això em semblava molt interessant doncs, fer una presentació de música electrònica. Doncs posarem un tall que es diu Hiders.
There's a kid somewhere.
You don't have to. down to us.
Hem escoltat aquest tall Hiders d'aquest músic que es diu Uriel, i amb això hem finalitzat avui aquest programa. Ens tornem a escoltar en 15 dies si aquesta maleïda pandèmia ens deixa, i ens tornem a veure aquí i per fer més entrevistes i més novetats i parlar de llibres. Molt bé, doncs, bona tarda a tothom, bona lectura i fins a la propera.
No us perdeu Voltes al Dial. Cada dimarts a les 7 de la tarda, la Biblioteca Municipal Les Voltes es trasllada a Ràdio Sant Vicenç perquè estigueu ben alerta del que es mou al voltant del món de la cultura. Entreu amb nosaltres a Voltes al Dial.